Bon dia a tothom. A mi em sap... ja s'ha comentat i jo vull reiterar-ho com a part implicada en l'organització, que em sap una mica de greu les circumstàncies en què hem de fer aquest fòrum, però tenint en compte que venen motivades pels motius pels quals venen motivades, em sembla que entre triar entre fer-lo d'aquesta manera o no fer-lo, al final vam decidir-nos a fer-lo i som aquí, som poquets, però jo confio que tot el que tindrem al llarg del dia d'avui serà molt interessant i per tant que ho podrem aprofitar. Jo em toca presentar en Jordi Cornudella, però de fet la majoria dels que sou aquí ja el coneixeu més bé que jo i per tant diré poques coses i sobretot el que explicaré és per què l'hem convidat avui a fer la lliçó inaugural, perquè és una tria molt ben pensada, diguéssim. Ell és editor, ja ho sabeu, s'hi dedica des de l'any 86, per tant ja fa una colla d'anys, i a nivell de formació ell va estudiar filologia clàssica, que a mi em sembla que és un dels estudis en què més bé pots assolir uns coneixements que són una base fonamental per tractar coses com l'edició, la transcripció, la notació, la traducció d'obres i que per tant, expliquen molt bé com després pot fer la feina que fa i pot fer-la d'aquesta manera. Però a banda de ser editor, ell també s'ha dedicat a la traducció i a l'escriptura, tant de poesia com de prosa. Ha publicat assajos, estudis, recordo el Felincès i el Germà de Catul i més coses. Ho dic bé. I llavors també ha estat curador d'autors patrimonials i clàssics com podrien ser Ferreter o Foix i d'autors actuals com Cabré o Jordi Puntí, entre d'altres. Per tant, ha fet tots els papers de l'AUCA, en certa manera, i és un savi. I per tots aquests motius, era la millor persona que podíem triar, proposar-li de fer aquesta lliçó inaugural i vaja, i jo us aquí el teniu.
Moltíssimes gràcies, Anna. No em poso vermell perquè ja estic habituat. Vull dir que sé que forma part del protocol i agraeixo molt, però no us ho cregueu, vull dir, no? ja sabeu el que hi ha. Quan em van escriure l'Anna i la Mita per proposar-me de fer aquesta lliçó, que de fet lliçó no ho serà, però xerrarem una estona, una estona que suposo que val la pena que acabem a dos quarts, per tant potser en lloc d'una hora ho farem en tres, aniré xerrant i ja quan es faci tard i tingueu gana ja m'avisareu. Em van proposar de fer aquesta lliçó i em van explicar això, que el títol del fòrum d'enguany era Editar i publicar, i em especificaven en el correu, com ho deien, que la temàtica sobre la qual pensaven articular el debat es podia resumir en quatre o cinc preguntes. Cal publicar tot el que es publica? Cal reeditar tot el que reedita? Quina mena d'edicions calen per generar nous públics lectors? En funció de quins tipus de públics calen quins tipus d'edicions? I com podem acostar l'allau de novetats i reedicions que apareixen als lectors del segle XXI. Les preguntes són interessantíssimes i a mi em toquen molt de la vora perquè formen part de la meva vida quotidiana des de fa una quantitat innoble d'anys, com l'Anna ha tingut la delicadesa de recordar. Però en lloc de contestar directament aquestes preguntes, que ho podria fer perquè tinc opinió feta inevitablement i podria dir sí, jo amb això penso això, penso allò, em sembla que val la pena que aprofiti les preguntes per provar d'esbossar un panorama doble del que entenc que és la relació entre els editors i el patrimoni literari. El patrimoni literari, ara n'entra un tros de patrimoni literari, Fonelleres, perdoneu, és que el patrimoni literari no cal que diguem què és, ja ho veiem, però a part del patrimoni literari també tenim una altra cosa, que és el patrimoni editorial. Per això vaig suggerir que el títol de la xerrada fos patrimoni literari i patrimoni editorial. Quan dic patrimoni editorial em refereixo al fet que anem fent créixer el patrimoni literari editant textos que no havien estat mai publicats abans, però en realitat també ens dediquem en molt bona mesura, i el patrimoni literari potser consisteix majoritàriament en això, a mantenir al mercat editorial textos que ja hi eren, que ja hi són, que ja formen part del nostre patrimoni, és a dir, a reactualitzar, per dir-ho així, la tradició. I això no ho podem fer sense tenir en compte la tradició editorial anterior que aquests textos, podríem dir que han patit. Bé, deia que el panorama en qualsevol cas és doble, perquè hi hem de conjuminar necessàriament una perspectiva, diguem-ne, tipològica o sincrònica i una perspectiva històrica, és a dir, diacrònica. Si comencem per la primera, per la sincrònica, editors. Editors n'hi ha de moltes menes. N'hi ha d'alts i de baixos, de grassos, de prims, de rossos, de morenos, fins i tot algun de pèl roig. I també hi ha editors que estarien disposats a acceptar que es diguem editors utilitzant aquest editors com un genèric, i altres editors que pensarien més aviat que no, que el genèric no toca i que per tant seria millor per la via perifràstica dir editores i editors, o per la via radical dir editores directament com amb força de genèric. Bé, és una broma, ja em perdoneu, però és només per dir que la tipologia que proposaré ara és tan arbitrària en el fons com aquestes altres que deia, però em sembla que té un sentit i ens ajuda a veure quina és la funció de l'editor en relació amb el patrimoni literari. Hi ha editors que publiquen allò que els agradaria que la gent llegís, o allò que volen que la gent llegeixi, o allò que pensen que s'ha de llegir. Per tant, són editors que abans de ser editors són lectors. Tenen una idea sobre la lectura i sobre la importància de la lectura i pensen que poden incidir en les lectures de la gent d'alguna manera. I després hi ha una altra mena d'editors, que són els editors que publiquen allò que pensen que la gent vol llegir. No allò que volen que la gent llegeixi, sinó que pensen que la gent ja té ganes de llegir. I si la gent té ganes de llegir novel·la eròtica d'ambientació històrica, publicaran novel·la eròtica d'ambientació històrica, i si pensen que la gent vol llegir thriller, publicaran thrillers, i pensen que la gent vol llegir autoajuda pseudomística, publicaran autoajuda pseudomística. És a dir, que el que van és a buscar una certa mena de mercat. Bé, en realitat, aquesta dicotomia entre editor, diguem-ne, literari o editor lector i editor comercial sembla una pel·lícula dita així, tal com l'he dit, de bons i dolents, i no és tan clarament així. És a dir, sí que és veritat que la tipologia de l'editor cultural, l'editor que creu en que la lectura, la relació amb la literatura forma part de les essències, diguem, fonamentals de la vida de qualsevol persona que es vulgui pensar de si mateix en termes més o menys humans i per tant humanístics, és a dir, que creu que la literatura forma part del patrimoni cultural i que el patrimoni cultural existeix, i en canvi l'altra mena d'editor és una mena d'editor que segurament el patrimoni que li interessa no el preocupa gens, això del patrimoni cultural o literari. No sé si he de canviar de micròfon, potser. A veure si hi ha més sort. Això deia que el segon tipus d'editor, l'editor que més comercial, probablement la mena de patrimoni que li interessa no està en aquest patrimoni cultural o literari, sinó el patrimoni personal, que és aquell que prova de dissimular tant com pot quan arriba l'hora de la declaració de renda cada any. Però dintre d'aquesta tipologia d'editors, el patrimoni literari cap en totes bandes. Hi ha l'editor literari, en certa manera, és l'editor que en la seva biblioteca personal, perquè és un editor que té biblioteca personal, perquè és un editor que neix de la lectura, i té tot el seu catàleg, o gairebé tot. És a dir, que és editors que publiquen llibres que els agrada de tenir a casa. Els altres editors, els editors comercials, són editors que segueixen, diguem, el consell que el senyor José Manuel Lara Bosch deia que el senyor José Manuel Lara Hernández, que era el seu pare, li va donar una vegada, que és: no confundes nunca tu catàlogo con tu biblioteca. És a dir, si t'agrada llegir, tens aquest defecte, compra't els llibres i te'ls portes a casa, però no publiques aquests llibres perquè no t'hi guanyaràs la vida, que és del que es tracta. Però, desgrat de tot això, aquest segon editor, l'editor comercial, no és necessàriament el dolent de la pel·lícula. Moltes vegades l'editor, diguem-ne, comercial, és un editor, és un bon editor, almenys, i ho dic per la meva experiència, no teoritzo, sinó que recullo coses que he vist directament. Aquest segon editor, aquesta segona mena d'editor, normalment té dos avantatges. Un, que no sempre, però de vegades, és molt bon empresari. I tenir, publicar llibres amb la idea de no arruïnar-s'hi acostuma a ser una bona idea. Si un vol seguir fent d'editor, és una bona idea per l'editor, però també és una bona idea pels llibres que fa l'editor, perquè els llibres d'un editor arruïnat fan molt mala vida i els costa molt més d'arribar a trobar lectors. Però és que, a més, l'editor, diguem-ne, comercial, si és poderós, si és com a empresari, si ha estat capaç de vestir bé la seva empresa, normalment té un... això no passa sempre, però pot passar que estigui disposat a contractar gent que facin bé la seva feina. Normalment aquests grans grups editorials o això estan plens de professionals molt bons, professionals molt bons en tots els camps: el camp de l'edició, el camp de la redacció, el camp de la producció, el camp del màrqueting, el camp de la logística i la comercialització, la premsa, etc. Per tant, si el patrimoni literari, per la via que sigui, té l'ocasió en un determinat moment, en algun raconet, d'entrar a dintre de la dinàmica d'un d'aquests grans grups editorials, també en treu benefici, em sembla que des de tots els punts de vista. Hi ha moltes coses a negociar que són complicades, però és indiscutible que en treu benefici, o que en pot treure benefici. En canvi, el patrimoni literari pot ser que amb un editor, diguem-ne, dels de tipus cultural, per més bona fe que l'editor hi posi, sofreixi d'algunes limitacions, començant, per exemple, pel fet que l'editor aficionat normalment té una estructura molt petita en la qual o fa ell directament la feina i potser no té temps de fer-la tota o tanta com voldria, i de vegades no està prou preparat per fer la feina que voldria, o no té els mitjans per aconseguir que una edició amb tot el que requereix es pugui dur a terme amb totes les garanties. Aquí he introduït una distinció subrepticiament, que ja tots ens la sabem, i ja hi hem al·ludit unes quantes vegades, que és, he parlat d'editor i ja veieu que parlava d'editor en tant que publisher i que d'editor en tant que editor, les dues coses. L'editor petit normalment conjumina les dues facetes, fa de publisher i d'editor, i en canvi en el cas de l'editorial, el grup editorial gran, aquestes dues funcions se separen més. Això em permet, em dona el peu per entrar en el que m'interessa més d'aquesta panoràmica, que és la panoràmica històrica, la diacrònica, no pas la sincrònica. No cal que ens en anem a l'època dels alexandrins, que segurament és on hauríem d'anar si volguéssim veure-ho bé, però com que parlem de patrimoni literari i implícitament ja sabem que estem parlant de patrimoni literari català, voldria tirar enrere 100 o 150 anys, deixem-ho amb 100 i no cal que anem tan i tan lluny, i veure dues menes d'editor diferent que sorgeixen en aquell, vaja, que sorgeixen, que ja hi són en aquell moment, però que em sembla que els arrosseguem fins al present. I per fer-ho em sembla que val la pena, que m'agradaria fixar-me, vaja, en una primera parella, després em fixaré en alguna més, que és d'una banda un senyor que era Ramon Miquel i Planes. Ramon Miquel i Planes és nascut el 1874 i mort el 1950, i d'una generació després el senyor Josep Maria de Casacoberta, que va néixer el 1897 i va morir el 1985. Miquel i Planes, entre el 1907 i el 1918 o una cosa semblant, va tirar endavant una col·lecció que es deia Històries d'altre temps, i al costat d'aquestes històries d'altre temps, que era una col·lecció, diguem-ne, de divulgació, una col·lecció de luxe, bibliològicament o bibliofílicament, fins i tot preciosa, que és la Biblioteca Catalana, que és molt de component erudit, etc. Bé, les Històries d'altre temps, que és la col·leccioneta popular de Miquel i Planes, Miquel i Planes ja ho sabeu, no m'hi estic més perquè no... què us he d'explicar? Però quan presenta les Històries d'altre temps, explicita que la seva intenció, i llegeixo textualment el fulletó de propaganda, és dotar la nostra bibliografia d'una sèrie de volums accessibles a tothom que vulgui fer coneixença amb la literatura catalana clàssica, suplint la necessitat fins ara sentida de textos de vulgarització correctament reproduïts on se pugui formar el gust de la nova generació literària i mercès als quals puguin els catalans estudiosos compenetrar-se amb les propietats característiques de la llengua materna. Ambició no n'hi faltava, però lluc tampoc. Fixem-nos que diu una cosa que anecdòticament té gust, té gràcia, té xitxa, que és suplint la necessitat fins ara sentida de textos de vulgarització en el sentit de divulgació, correctament reproduïts. És a dir, que aquí hi ha la idea prèvia que quan algú ho fa ho sol fer malament. Per tant, a partir d'ara fem-ho bé. I al darrere, diguem, un principi amagat o més amagat i més obert, filològic. I és un principi filològic que si no té el vessant, diguem-ne, acadèmic o la formalització tan acurada que tindrà en la sèrie luxosa de la Biblioteca Catalana, en la sèrie de divulgació, sense quedar-hi reflectit en forma d'aparats ni en forma de grans explicacions d'ordre filològic, sí que hi és a la base mateixa, en el fonament. Poc temps després, pocs anys després, de fet el 1924, Josep Maria de Casacoberta funda l'editorial Barcino, i l'editorial Barcino s'estrena amb una col·lecció que és Els nostres clàssics, que encara dura, i encara conserva, em sembla, aquell logotip tan bonic que és un dibuixet de Josep Obiols, que en el seu fulletó també de propaganda diu que es proposa divulgar a Catalunya, València i les Balears, és a dir, el mateix àmbit que encara és el teu, Oriol, divulgar a Catalunya, València i les Balears el coneixement dels nostres clàssics medievals mitjançant edicions acurades de textos que interessin els lectors no iniciats en els estudis romànics i que resultin de fàcil lectura sense les dificultats de les edicions únicament destinades al públic erudit. És a dir, els nostres clàssics, que ara per nosaltres és convencionalment, diguem, el punt de referència de les edicions erudites de textos medievals, està plantejat inicialment com una col·lecció de divulgació. De fet, això no és tan estrany, perquè si, el mateix any, em sembla que és exactament el mateix any, que neixen els nostres clàssics, neix també la Fundació Bernat Metge, que, com sabeu, és una col·lecció de clàssics grecs i llatins traduïts, però a més disposats amb aparat crític, etcètera, etcètera, que en la seva idea originària també es planteja, es presenta a si mateixa com una col·lecció de divulgació. Per tant, en el primer moment, fa 100 anys, ens trobem que hi ha les col·leccions que es destinen a divulgar el patrimoni literari, medieval, el patrimoni literari, en el cas del Miquel i Planas i dels nostres clàssics, és el patrimoni medieval. La idea primera és de divulgació, però és una idea que va molt lligada al rigor filològic. El rigor filològic hi és des del primer moment i és d'una manera explícita. En aquells mateixos anys, o molt... Bé, hi ha una diferència grossa entre Miquel i Planas i Casacoberta, que és per on he vingut aquí, que és que Miquel i Planas és editor, publicador, diguem, en el sentit encara segle XIX, és a dir, que és un impressor, editor, impressor i fins i tot llibreter, mentre que Josep Maria de Casacoberta és un editor, diguem-ne, modern. Miquel i Planas, tots els textos que publica, ell és també l'editor, n'hi ha algun que és de l'en Fos Part, però és com si fos el seu germà bessó, en canvi Josep Maria de Casacoberta, els nostres clàssics, el que fa és contractar cada vegada un editor diferent, que és el que li fa la feina, i que fa la feina molt vinculada a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, d'on surten molts dels col·laboradors. De fet, la Bernat Metge, quan neix l'any 24, també, si mai teniu lleure de fer-ho, mireu-vos les llistes de volums de col·laboradors dels volums previstos, i hi ha una patuleia d'escriptors catalans fantàstics. Devien posar a la llista tothom que els sabia, que sabia una mica de llatí o una mica de grec, amb la idea que qui traduís Marcial, per exemple, fos Carner. Això ho diu Josep Pla. Bé, això al final no va passar, però la idea de la divulgació anava una mica per aquest cantó. Bé, en aquest panorama diguem, preguerra, del primer terç del segle XX, hi ha, em sembla, dues maneres d'editar que es veuen molt clarament, contraposant també dues figures que actuen en aquells mateixos anys. Per un cantó, m'agradaria fixar-me en Emili Guanyavents. Emili Guanyavents era un... havia estat anarquista de jove, és nascut el 1860 i va morir el 41, per tant, diguem que és de la generació de Miquel i Planas. Havia estat anarquista, després va ser tipògraf a l'Avenç molts anys, i per cert que el 1899 va fer d'autor d'una lletra que tots ens sabem de memòria i que la cantem molt sovint i no acostumem a recordar, que la lletra és del senyor Guanyavents. Una lletra que diu: Catalunya triomfant, qui t'ha vist tan rica i plena, endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba, que ahir pensava, veient aquell llargarut que va anar a tocar la pera a l'Hospital de Sant Pau, aquell que venia de Madrid, amb aquest aire de ufana i de supèrbia. La lletra, en efecte, la Unió Catalanista va convocar un concurs per posar una lletra més escurçada que el romans tradicional a la música dels Segadors, i va guanyar la versió d'Emili Guanyavents, que en aquell moment encara subscrivia Guanyavents com si fos Ganavienes. Després es va convertir en Ganavientos. S'ho va fer ell mateix. No sé pas si tenia cap idea al darrere. No sé si hi ha el passar dels vents amb B alta i abans amb diacrític, ara sense. I sense T, els vents de l'aire que bufa, no sé si hi ha un component ideològic a darrere. Alguna vegada he pensat que sí, però no ho sé. En qualsevol cas, el senyor Emili Guanyavents li van encomanar l'any 28 que s'encarregués d'editar en el sentit de fer l'editing, les obres completes de Narcís Oller per encàrrec de la casa Gustau Gili. I Emili Guanyavents, que era nascut el 1860 i format, diguem, a l'Avenç, per tant, que havia arribat havia fet la mateixa evolució que Fabra, diguem, era contemporani de Fabra, i no s'havia format en doctrina fabriana, sinó que l'havia anat adquirint amb els anys. Fa una edició que em sembla que és modèlica, i obre el primer volum, el volum que conté la papallona i les canyapobres, amb aquesta nota, que és una mica llarga, però la llegiré perquè em sembla que val la pena. L'obra comença amb una cosa que es diu advertiment del corrector. Està molt ben dit, em sembla, corrector. Vull dir que, en el fons, sembla que ens rebaixi si diem que fem de correctors, però moltes vegades, quan diem que fem d'editors, el que fem és de correctors. Aquestes obres completes de Narcís Oller han estat corregides quant a ortografia, de conformitat amb les normes establertes anys endarrere sota la direcció d'en Pompeu Fabra per l'Institut d'Estudis Catalans i, pel que es pertany a morfologia i sintaxi, d'acord amb la gramàtica publicada poc temps després per aquell meu excel·lent amic i mestre. Per a la correcció de Vilaniu i la Febre d'Or he tingut encara a la vista les esmenes fetes ja en les edicions en forma de fulletó de la Veu de Catalunya. No em caldria afegir ni una paraula si, per tal que, a judici de l'autor, el llenguatge no perdés naturalitat i força, no hagués hagut de separar-me de vegades, sobretot dintre el diàleg, del sistema adoptat i del lèxic de la nostra parla. Però com que de fet és així, per evitar que un examen poc atent pugui atribuir a perplexitat de criteri o a altres no veritables causes certes diferències de procediment per a casos idèntics, crec ara necessaris els aclariments que segueixen. Han estat conservats en els diàlegs. Primer, els castellanismes usats modernament en la llengua parlada, distingint-los, però, amb lletra cursiva. Segon, l'article neutre l'U, llevat de quan forma part de la combinació l'U-que, en el qual cas aquesta combinació ha estat substituïda per el que. Amb tot, ha quedat restablert el l'U-que quan l'autor, potser volent palesar la vacil·lació actual en aquest i altres punts entre dues formes, ho ha indicat en fer la lectura de les proves que, a proposta meva, se li han anat trametent en el curs de la impressió. Tercer, la combinació L'HI en lloc de les formes preferibles la I, li, u. Exemples, li regalaré, és a dir, regalaré a ell o a ella o a vostè la cosa anomenada, substantiu femení, per la hi regalaré, o li asseguro, és a dir, asseguro a ell, a ella o a vostè allò de què es tracta, per li ho asseguro. Quart o cinquè, ja m'he descomptat. Prendre en lloc de prendre, preferible. Ser en lloc d'ésser, preferible. Al davant infinitiu, exemple, al començar a dinar en lloc d'en començar a dinar. Després, han estat conservats fora dels diàlegs, tot això en la llengua dels diàlegs, fora dels diàlegs, alguns castellanismes que han restat com a tals en lletra cursiva, altres mots que àdhuc no sent castellanismes no es troben encara en els nostres diccionaris, i han estat conservats dintre i fora dels diàlegs, quan l'autor ha tingut a bé assenyalar-ho, la A admissible en el complement directe, exemple, avisaren a la noia en lloc d'avisaren la noia, sens en lloc de sense, tot i que sense és preferible, i acaba dient, observaré finalment que he prescindit en tot lloc de les combinacions de què, a què i en què, quan aquest que no és un pronom relatiu o interrogatiu, car si bé en la llengua parlada és molt freqüent semblant castellanisme, considero més freqüent encara l'omissió que en tals casos hom fa de les preposicions de a i en davant aquell que. Àdhuc, comptant amb la confiança de l'autor, qui me l'oferís sencera en començar jo la meva feina, aquesta, com he dit ara mateix, ha estat contínuament sotmesa a la seva revisió. Declarar això equival a fer saber que totes les modificacions que en la present edició puguin notar-se duen l'aquiescència del nostre eminent novel·lista, Emili Guanyavents. Bé, em sembla que, això ens dona mostra d'una de les coses que són més d'agrair com a lector amb l'esperit una mica despert quan et trobes un bon llibre, que és que puguis fer confiança en el text. Els que hem fet filologia, i potser molt especialment filologia clàssica, però vaja, em sembla que qualsevol filologia una mica ben feta, una de les grans virtuts que hem adquirit és una desconfiança d'inici cap als textos que llegim. És a dir, tenir activat permanentment el motoret de la sospita sobre segur que això que estic llegint és el que hauria d'estar llegint, això és el que va escriure l'autor, el principi de la conjectura, diguem, és llegir amb aquests ulls de esteu segurs que aquí passen coses? És a dir, estic segur que aquí no passa alguna cosa que m'està destarotant el que realment hauria de llegir? Una nota com aquesta de l'Emili Guanyavents al començament d'una edició d'obres completes que a mi, per exemple, hi ha moltes de les coses que diuen no hi estic pas d'acord, eh? Vaja, no estic d'acord ni amb el criteri que hi ha al darrere ni amb la manera com l'adopta, però saber quin criteri ha adoptat, saber quin és el d'una banda quin és el criteri, però a més també saber que realment el criteri hi és i que està aplicat, diguem-ne, escrupolosament, a part d'això que fa finalment de revestir-lo de caràcter autorial, perquè com que Narcís Oller va dir que sí, doncs ja és Narcís Oller, jo estic d'acord filològicament o editorialment com a editor. Això em tranquil·litza en el sentit que sé que a l'hora d'editar una obra de Narcís Oller, l'edició de la qual he de partir, el que he de prendre com a text de referència, és aquesta, és la d'Emili Guanyaments, perquè se la va mirar del dret i del revés. Això no m'eximeix, com a editor, de fer la feina, d'anar a comprovar si realment va fer la feina, perquè aquí diu que la va fer, però després tu pots agafar la primera edició de Vilaniu i comparar-la amb allò i pensar, ostres, aquí ha desaparegut un paràgraf, o el que sigui, o hi ha una frase que ha estat mal girbada, o el fet que hi hagi una labor editorial tan curosa o de correcció tan curosa com aquesta no eximeix el volum de rates i aquestes rates poden ser empipadores. Bé, això em sembla que és, en qualsevol cas, Emili Guanyaments, és fer la feina ben feta. Això era l'any 27 o 28, l'any 29 surt en una col·lecció que tirava endavant aleshores un altre editor, aquest una mica més jove, també d'una generació després, que era Avalí Artís i Balaguer. Avalí Artís i Balaguer era el pare d'Avalí Artís Gené. De fet, Avalí Artís Gené, en un article necrològic que va publicar a l'Avui quan son pare es va morir, diu: les seves successives impremtes a Barcelona són una dramàtica relació de debilitats, d'estafades que li feien, de lamentables entendriments i d'impresos que mai no cobraria. Presenta el seu pare, com ho diu textualment, era un tou. Era un home que molt aficionat a la tipografia, a fer llibres i a les coses de la llengua i de la literatura, però l'enredaven i els negocis no li funcionaven. Bé, és molt possible que no en sé res, jo no el vaig pas tractar aquest home i estic disposadíssim a creure'm que era un tou, com diu el seu fill, però en qualsevol cas, com a corrector, de tou no en tenia res, era del morro fort i fort que de fer-s'hi fort. En aquest home, això als anys 20, feia aquesta col·leccioneta que ja l'heu vist a tots, que és Les ales esteses, aquests volumets petitons, qui va publicar això, l'Alexandre Plana, la Víctor Català, etc. I una de les coses que va publicar és el Josafat. Josafat, de Prudenci Bertrana, comença amb una frase que diu: el campanar de Santa Maria s'hi entra per la capella baptismal, que és una frase que qualsevol català reconeix com a català, no solament pulcre, sinó perfecte i adequadíssim. Qualsevol català menys Avalí Artís i Balaguer, que va trobar que el sí era pleonàstic i va escriure: el campanar de Santa Maria s'entra per la capella baptismal. La qual cosa t'obliga a veure un hipèrbaton. L'altra manera és, hi ha un complement anticipat recuperat pel pronom, que és la fórmula normal en llengua catalana, mentre que si tu escrius: el campanar de Santa Maria s'entra per la capella baptismal, la frase només la pots reconstruir considerant que hi ha un hiperbaton, que hi ha un complement desplaçat que després no ha estat recuperat. És a dir, ha convertit una frase, diguem, normal en una frase de llengua gongorina, en una cosa tan tonta com suprimir el pronom i. El segon paràgraf de Josafat, en el text de Bertrana, començava dient: la gran pila, amb sa tapa clavetejada, sus baixos relleus primorosos i el seu contorn elegant. Bé, això, Avalí Artís i Balaguer ho va convertir en la gran pila amb la seva tapa clavetejada, els seus baixos relleus primorosos i el seu contorn elegant. És a dir, per Bertrana, el possessiu feble i el possessiu fort donaven una possibilitat de joc estilístic. I si diu amb sa tapa, sus baixos i el seu contorn, no sabem quina és la raó, però hi ha una raó, és a dir, ell decideix de fer-ho així. Avalí Artís i Balaguer decideix que aquesta possibilitat a la llengua ha de ser condemnada i per tant es creu amb dret a reescriure el text de Bertrana i li reescriu, etcètera. impregnada de l'especial afúlvi que només se desprèn de l'aigua beneita, ho converteixen, es desprèn de l'aigua beneita, o en l'angle de la capella ho converteixen a l'angle de la capella, o els colps d'escarpre els converteixen en cops d'escarpre. I això són les primeres 10 ratlles de la novel·la, eh? Tota la resta és molt pitjor, molt més greu, de fet. Hi ha passatges que són de corrector sàdic, realment. Bé, això, en qualsevol cas, vull dir, podent si Bertran era viu i si tenia ganes d'anar a esbatussar-se un dia amb Avelí Artís Balaguer, tenia tot el dret de fer-ho, hauria pogut fer ell pel seu compte. Per tant, és greu, però diguem que és relativament greu. El que realment és greu, és molt greu, em sembla, és el fet que aquesta intervenció d'Avelí Artís Balaguer va interferir en el nostre patrimoni editorial i, per tant, en el nostre patrimoni literari. Per què? Després d'aquesta edició, quan passada la guerra, la Selecta va reeditar Josafat i les obres completes de Bertrana, van agafar de text base aquest. I quan Edicions 62 va reeditar Josafat, va agafar de text base aquest. Per tant, el Josafat que tots nosaltres hem llegit, fins fa pocs anys que tenim la sort de poder-ho llegir diferent, però el Josafat que tots nosaltres hem llegit és el Josafat de Avelí Artís Balaguer i no el Josafat de Pudenci Bertrana. Sense saber-ho, sense pensar-nos-ho. Això, aquesta, hauria d'haver portat, però, vaja, no és per la curiositat, per ensenyar-vos-ho, perquè és un testimoni que en queda, que això ha arribat a afectar d'una manera gravíssima el patrimoni literari català. El que deia que no he dut és un dels volums de... Quan la Biblioteca Tot Vent, després del seu periple a l'exili, va tornar de Perpinyà a Barcelona, adquirida per l'editorial Aymà, una de les coses que van fer va ser rentar la cara als llibres. Això, si agafeu l'edició de l'any 65, em penso que és del Allis a l'obra de Josep Maria de Sagarra, i ho compareu amb la primera edició, Sagarra era mort i per tant no es va poder queixar, i li van fer una rentada de cara d'aquestes fantàstiques. Però és que no era un accident, era una consigna editorial del moment. I hi havia un equip de dos o tres correctors que, per exemple, es van dedicar a fer aquesta feina amb les traduccions dels russos d'Andreu Nin. I el que he dit que no he dut és un exemplar del primer volum d'Anna Karènina, que està tot ple de les marques de correcció, i on Andreu Nin, ens agradarà més o menys, però escrivia capell, i li van posar barret, i tantes coses com aquestes. És a dir, que en la mesura en què vulguem pensar que Andreu Nin, com a traductor, forma part del nostre patrimoni literari, si volem llegir-lo, hem d'anar a buscar les primeres edicions. De fet, un dels problemes que genera, un problema, diguem, concomitant, una conseqüència, anava a dir indesitjable, indesitjada, però em sembla que en el fons és al revés, és molt desitjable. Una conseqüència d'aquesta desconfiança que el patrimoni editorial ens genera necessàriament és que converteix l'editor en un col·leccionista d'edicions. És a dir, per editar Josafat, doncs, bé, has d'agafar la primera, has d'agafar la segona, has d'agafar la tercera i aquesta que és la quarta, les altres ja no cal que te les miris perquè són totes iguals. Vaja, te les has de mirar per saber que ho són. I has de treballar sempre amb això. Que s'ha de fer, i ho dic així prescriptivament perquè penso que és la feina que s'ha de fer, o s'hauria de fer, em sembla que això és un dictum que s'aplica a tothom, que qualsevol editor que vulgui ser un editor responsable no pot deixar de fer això. És una feinada, és realment una feinada. Però em penso que el respecte cap al patrimoni literari exigeix de nosaltres que ho fem. I que ho fem no vol dir que després que n'hàgim de deixar constància ni que ens hàgim de posar medalles, és simplement una qüestió elemental de respecte al text. Ara, també és veritat que com que hem de donar tota la confiança que puguem als lectors, Està bé que els expliquem, com feia l'Emili Guanyavents fa gairebé 100 anys, en una noteta dient, escolteu, això està fet amb aquest criteri, aquest criteri, aquí hi havia aquesta edició, aquesta altra i aquesta altra, ens les hem mirat i hem arribat a la conclusió que, pam, que això pots fer al començament o pots fer al final, no cal que facis 50 pàgines, amb una nota d'una pàgina i mitja segurament n'hi ha prou, però em sembla que val la pena de fer-ho i que és la manera d'anar netejant el patrimoni editorial perquè sigui més respectuós amb el patrimoni literari. En un moment últim, en última fase, diguem, d'abans de la guerra, es produeix un altre fenomen que en el nostre patrimoni editorial en relació amb el patrimoni literari té una importància grossa, em penso, que és, n'hi ha moltes de col·leccionetes petites, però n'hi ha una que té un interès molt peculiar, molt particular, que és la feina que va fer un grandíssim editor, que era Josep Genés i Oliver. Josep Genés, que va tirar endavant la col·lecció aquesta dels quaderns literaris, va fer una feina boníssima i de fet, espectacular. Aquest home, en aquests quaderns literaris que li van incautar l'editorial al començament de la guerra i al cap de 3 mesos ja tornava a ser al mercat amb una col·lecció, traient una mena de fulletó cada setmana, publicant coses com per primera vegada, em sembla que a la península Ibèrica, vull dir que a Portugal també, Virginia Woolf i Catherine Mansfield, per exemple. Vull dir que era un home que, a banda d'estar al corrent, de ser capaç de publicar en una edició de quiosc les estances de Riba, que és una cosa meravellosa, com a idea de boig editor, és un home que tenia el nas molt ben posat de cara en fora. Però, esclar, també això té a veure amb la seva manera de fer. Això és la primera edició de Judita de Francesc Trabal. És un llibre que va sortir l'any 30, La mirada. El llibre comença amb una dedicatòria que diu a Carla Riba i després una cosa que és molt típicament trabaliana, que és un epígraf d'aquests que s'inventava ell. N'hi ha un de boníssim, que és, hi ha homes que ploren quan els l'espon a una d'aquestes, que diu, el mundo se divide en 2 partes, la parte material y la parte moral. Hoy en día la parte más consistente es desde luego la parte material debido a los grandes edificios que se construyen. Punt. Però tenia molta gràcia fent aquesta mena de bromes. I aquí n'hi ha una, també, que diu, per a moltes naturaleses tendres i sensibles, que de cap manera han de ser frígides o de sentits camussos, el ves i fins tan sols la mera consciència de l'amor correspost superen tots els gaudis eròtics de caràcter, per dir-ho així, substancial. Jordi Simmel. Bé, va sortir una sola vegada l'any 30, quan reediten la novel·la Els quants literaris de Josep Genés, i posen una nota esplèndida al davant que recupera en certa manera això de aquestes bromes de Trabal, perquè el Trabal feia aquestes bromes amb els epígrafs, amb molts dels paratextos dels llibres o dels complements del llibre. Una de les coses que tenen molta gràcia sempre és veure la llista de títols en preparació que posa. Aquí la llista de títols en preparació, fan una noteta al començament, Francesc Trabal, i diu, va néixer, tal, no sé què, va anar fent. Aleshores diu, dins la biblioteca tot vient, en la tardor pròxima apareixerà L'home que feia miracles, novel·la. I en els quaderns literaris, probablement dins aquest mateix any, l'assassinat del Premi Creixells de l'any 19, primera novel·la policíaca d'aquest autor. L'obra que avui reeditem, Mereixer de Carla Riba, el comentari que reproduïm, que fou publicat per la publicitat. I després reprodueixen un article de la publicitat que era Riba parlant de molt elogiosament i molt fondament del llibre. I entra ja directament, som en una edició mig de quiosc, entra directament en el llibre saltant-se la dedicatòria Riba i l'epígraf. I a més, bé, és una cosa aquesta sí que és de les que un lector qualsevol detecta, un lector qualsevol que, vaja, en certa manera. Hi ha un moment que hi ha aquesta, per una errada, una errata de la composició i de la correcció de l'edició de Genés, diu, i vaig apagar aquella flameta groga que posava tantes ombres a la cambra i vaig obrir els finestrons ben oberts. Al cap de poca estona, tota l'esperança era argentada. Bé, això, un paràgraf de prosa natural s'ha convertit en un paràgraf de prosa poètica, simplement perquè hi ha una errada, perquè on Trabal i l'edició de La Mirada escrivien tota l'estança era argentada, l'inotipista hi va posar esperança, perquè és el Gribauni, i en sec, obres els finestrons i l'esperança se t'argenta, que és molt bonic. Està la mar de bé. D'aquestes és allò que deia explicava el Fuster, que quan publica, em sembla que és el poema aquella Criatura dolcíssima, que ell havia escrit un vers que era «Jo t'inventava noms i altres carícies», i li arriben les proves d'impremta per corregir i el tipògraf ha escrit «Jo t'intentava noms i altres carícies» i ho va deixar, naturalment. Perquè bé, és una mica cacofònic, si voleu, però té molta més gràcia intentar noms i altres carícies que no pas inventar noms i altres carícies. Bé, el problema aquí torna a ser el mateix, que és quan 62 redita en Judita de Trabal, van agafar com a text de base el text de Quaderns Literaris, amb la qual cosa la Judita, que hem llegit tots, fins fa 4 dies, si heu comprat una edició de diari en què es va restablir per primera vegada, hem llegit Judita sense l'epígraf de Georg Simmel, o del Simmel aquest epígraf inventat, i sense la dedicatòria de Carla Riba, que formaven part del llibre. Per tant, inclús, i naturalment, amb l'esperança en lloc d'estança. L'esperança en lloc d'estança, que vol dir una de dues, o bé que cap dels correctors que van passar per cap de les reedicions de Judita no era prou despert, o bé que cap no tenia a l'abast la primera edició per anar-ho a comprovar. Que també vol dir que cap no va tenir l'acudit d'anar-se a procurar la primera edició, que és tan fàcil com anar a una biblioteca i consultar-la. Però, esclar, naturalment això vol temps i vol diguem-ne, feina. Bé, una de les coses que han passat més greus, em sembla, en el patrimoni editorial en relació amb el patrimoni literari que tenim, és el fet que una part importantíssima del nostre patrimoni literari, de fet la part majoritària per una simple qüestió cronològica, és naturalment prefabrià, inevitablement prefabrià. De fet, això ara ens genera també un problema una mica engorrós, perquè cada canvi d'ortografia genera una quantitat retrospectiva de faltes que fa por de veure. Una de les coses que els editors, i ara em refereixo als publishers, però també molt específicament als editors, els correctors, i és igual, els que fan edicions crítiques per fer-ne tesis doctorals, encara que després no s'hagin de publicar, farien molt bé de tenir en compte, i moltes vegades no ho tenen en compte, simplement perquè no formen part dels coneixements compartits, és que els processos de fabricació material dels llibres també afecten molt la tipologia d'errors i d'esmenes o de correccions que s'introdueixen. Per exemple, un llibre compost als anys 60, agafem la plaça del Diamant, que es redita no sé quantes vegades als anys 60. Bé, la plaça del Diamant és un llibre compost en linotípia, en plom. El plom pertanyia sempre a l'editor, per tant, el plom, el material, era propietat del senyor Joan Sales. Aleshores, el senyor Joan Sales parlava amb una impremta i li componien el llibre, i a la impremta, un cop imprès el llibre, li deien no, guardi'm els ploms perquè l'haurem de reeditar. I li guardaven els ploms. I els ploms els guardaven, però les planxes de plom, pàgina per pàgina, que es guardaven apilades perquè feia molt d'allò, quan havien passat uns quants mesos, la planxa de baix, la lletra havia quedat inservible perquè s'havia esclafat el plom. Per tant, el procediment habitual, no sempre, però si passava poc temps i les planxes encara es conservaven, es podien tornar a fer servir. Però tard o d'hora, tot allò s'havia de repicar. Naturalment, els caixistes, un dels avantatges que tenien quan el text havia estat prèviament compost en el mateix format en què l'havien de recompondre, és que no havien de recalcular què cabia exactament en cada ratlla. Simplement agafaven un exemplar de l'edició anterior i repicaven, i ja sé que m'hi cap a cada ratlla i vaig fent. Però esclar, això no, tampoc els eximia d'error. Per tant, pensar d'entrada que la quarta i la cinquena edició són idèntiques perquè van sortir amb 2 anys de diferència i la composició mires una mica per sobre i sembla igual, no necessàriament. Pot ser que allà al mig la senyora Rodoreda digués: escolteu, aquí hi ha una paraula que s'ha de corregir, aquella paraula ha estat corregida, i si no repasses tot el temps, tot el text acarant-lo l'un amb l'altre, no tens manera de saber-ho segur. Vull dir que és una feina que s'ha de fer. Bé, hi ha més qüestions encara que de vegades s'han de tenir en compte. Miquel Martí Pol va anar publicant els seus llibres, com els va anar publicant, van sortir el Mall, etc. En un moment determinat, a partir del finançament, que és a mitjans dels 80 o ja primers dels 90, amb en Pere Ferrés fan la revisió completa de tota la poesia, i això s'edita en aquells volums granatosos de 62 de la col·lecció Clàssics Catalans del segle XX, amb 4 volums. L'últim ja és pòstum per totes dues bandes, per la banda per la banda Pere Ferrés encara no, es va morir just després de... Però vaja, Miquel Martí Pol sí que era mort. En qualsevol cas, hi havia una edició revisada per l'autor, un text revisat per l'autor de la seva poesia. I al mateix temps hi havia uns llibres de poesia que s'havien incorporat abans de l'edició de la poesia completa a les col·leccions habituals de poesia, a l'Escorpí, a les col·leccions habituals de poesia de 62. Bé, en un moment determinat, quan jo vaig entrar a 62, vaig veure que el procediment habitual per reeditar un llibre de l'Escorpí, en els últims anys també, com que hi ha anat havent canvis de sistema, que els llibres de l'Escorpí en algun moment eren compostos en plom, després van passar a ser fotolits i ara estan, tot és impressió digital. Per tant, amb aquests canvis de format s'ha hagut d'anar refent, recomponent el text, sigui per la via que sigui. El procediment que feia servir l'equip de redacció de l'editorial consistia no pas a agafar de cara a una reedició el text fixat bo de Pere Ferrés i Miquel Martí Pol i donar-lo a compondre, sinó, home, si agafo el llibre és gruixut i jo, per la reedició només és un llibret que forma part del volum però que no és el volum sencer, i hauria de fotocopiar-lo i és una feinada, agafo el llibre antic que era només un petit, tot i que ja sé que el text no és el bo perquè el text és el de l'altre, però dono a compondre aquest, i després quan m'arriba recompost el text ja comprovo amb l'edició nova i introdueixo els canvis. Clar, això és absurd, però és tan absurd, vull dir que segur que traspassat als copistes medievals és algun tipus de mecanisme que també forma part de la bestiesa que som capaços d'arribar fent en matèria, diguem-ne, anecdòtica. De manera que a l'hora ara de reconstruir, si algú li interessés, no li aconsello a ningú, però si algú volgués fer una edició crítica de la poesia de Miquel Martí Pol, hauria de tenir en compte també que hi ha aquesta variant que són reedicions posteriors de textos anteriors que poden tenir modificacions perquè no s'han fet sobre l'edició del 85, sinó sobre una edició prèvia del 79 o del 78 o del 77, etc. Perdoneu, ara he fet aquest salt endavant i m'interessava només acabar una mica el panorama per sobre en 5 minuts per no allargar-ho més. I és dir que s'ha fet la feina de recuperació del patrimoni literari des del camp editorial, s'ha fet de maneres diferents al llarg del temps. He provat de dibuixar una mica com era abans de la guerra. Després de la guerra, dit molt per sobre, hi ha una primera etapa, que és l'etapa característicament de Selecta, en què el patrimoni literari es conserva sobretot a través d'edició d'obres completes. Aquestes obres completes són unes obres completes que es poden fer perquè van a parar a una classe social de gent que estan disposats a comprar-se volums més o menys cars i tenir-los a la biblioteca noble de casa, que és a la sala d'estar, on te sigui. I això permet que l'editor vagi fent. Aquí em sembla que hi ha un petit factor de distorsió que segons com... Vaja, sabeu que el primer volum que van autoritzar a Josep Maria Cruzet a publicar va ser una edició d'obra completa de Verdaguer, amb la prescripció per part de la censura que havia de ser en ortografia prefabriana, escrita a l'antiga, perquè si no era revolucionari, vaja, revolucionari, era indepe o era el que fos. Bé, encara dins els anys 40, l'any 47, surt el primer volum d'obra completa de Santiago Rusiñol a la Selecta, amb un pròleg esplèndid de Carles Soldevila. És a dir, és un pròleg, ara per dir-ho en els termes que des del punt de vista de patrimoni literari em sembla que interessen, dic que em sembla que interessen perquè naturalment tota la qüestió de la normativa creix a l'empara, en certa manera, d'això que hem convingut o van convenir a dir-ne noucentisme i encara en diem noucentisme, en certa manera en contra d'un cert modernisme. És a dir, que Miquel i Planas, que deia abans, era el modernista i Casacuberta era el noucentista. Bé, Carles Soldevila és un noucentista, vull dir, de l'any d'abans de Foix i de Riba, del 92, i aquest home fa un pròleg a les obres de Santiago Rusiñol i hi ha aquests paràgrafs cap al final. Diu, es pregunta què quedarà de Santiago Rusiñol en el futur. I diu, si sempre és aventurat de fer aquesta mena de pronòstics, encara ho és més en el nostre país, on als imponderables d'ordre col·lectiu s'afegeix la incògnita tremenda de l'evolució de l'idioma. A primera vista, fa l'efecte que la impuresa del vocabulari i la irregularitat de la sintaxi constitueixin un desavantatge que cap obra no és capaç de superar i, per contra, que la pulcritud idiomàtica és una certa garantia de durada, una certa penyora d'intel·ligibilitat temps a venir. Però per adherir-se incondicionalment a aquesta idea, cal incórrer en la pretensió de conèixer si fa no fa, d'una manera exacta, la futura forma en què quedarà fixat l'idioma literari i quins seran els seus vincles amb el llenguatge parlat. I qui pot predir res en aquesta subtilíssima matèria? D'ací ve l'extrema delicadesa dels problemes que planteja tota reedició d'obres catalanes modernes, però anteriors a la unificació ortogràfica i els primers diccionaris elaborats en veritable sentit filològic. Els editors, durant els darrers anys de la vida de Rusiñol, comptant sens dubte amb la seva gentil indiferència, varen confiar tota la resolució del problema al corrector de proves, que ple de zel apostòlic va esmenar el text original fins a deixar-lo com nou. El resultat, com he pogut comprovar, és esgarrifós. Rusiñol hi perd l'encís que tingué per als auditors de la seva època i no hi guanya pas la simpatia de les noves generacions. El seu vernacle barceloní deixa d'ésser gustós i pintoresc sense tornar-se harmoniós, ni senyorívol, ni realment literari. És un permanent contrasentit on les intencions humorístiques de l'autor moren asfixiades sota la pressió d'una mena d'aparell ortopèdic. Per remeiar aquest desastre, hem optat per llevar el susdit aparell i restablir el lèxic original en la seva primitiva impuresa, saborosa impuresa, que considerem consubstancial a l'autor, consubstancial a l'època i indispensable a la seva eficàcia còmica, etc. Deia això del 47 perquè tinc la sospita, indemostrable, que aquest text de Soldevila i Pesca del tot, em sembla. Vull dir que és que agraïm, em sembla, de vegades, que aquesta mena de decisions recaiguin sobre un escriptor que és plenament conscient del valor expressiu de la llengua i com, de fet, les qüestions de normativa són una qüestió molt menor al costat de la llengua literària, que és un tràmit que hi ha d'haver, però que el que compta és una altra cosa. I com que això ho té clar i no és un corrector més tretides que està més pendent de posar la fèrula tan estreta com pot, troba el bon camí. Però és molt possible que aquest bon camí vingués induït també per els efectes del censor. És a dir, que era més fàcil segurament publicar un text no normatiu que no pas un text normatiu i és possible que vingués d'aquí, no ho sé, ho aventuro simplement. En qualsevol cas, em sembla que aquesta consciència que als anys 40 encara demostra Carles Soldevila i que en les edicions de la Selecta, val a dir que Josep Miracle, que era la persona que se n'encarregava, va fer de vegades molt bona feina, i no solament ell, perquè els que hem estat formats en una certa prevenció en contra dels excessos rigoristes, diguem, Eduard d'Artells, hem escampat de vegades, i em sembla que de vegades injustament, la nostra prevenció cap a altres correctors o empreses fins i tot, de temps ara ja reculats, i ho hem fet d'una manera immerescuda. L'edició, per exemple, d'Emili Vilanova, una edició d'una selecció de contes d'Emili Vilanova que va fer el senyor Ramon Aramon i Serra, és d'una respectuositat escrupolosa amb la llengua de Vilanova, molt per damunt de qualsevol collonada de mestre Tites, pendent només d'aplicar la normativa, o les edicions de Josep Miracle, la de Vilanova mateix. A la Selecta, en termes generals, també són molt, molt respectuoses. No vol pas dir sempre, amb la pobra Víctor Català van fer unes destrosses molt considerables. El que és greu, em sembla, el que és greu per nosaltres, i és la feina que ens està tocant de fer aquests últims anys, i aquí el plural el faig servir com un plural de companyonia, perquè em sento molt a la vora dels editors, aquí n'hi ha alguns, que estem fent aquesta feina. Dic que el problema gros que hem tingut és que en el moment de l'alliberament, alliberament per defunció natural, una cosa tristíssima, de la fèrula del franquisme, i l'entrada del català a l'escola, que va ser el moment de la gran possibilitat d'expansió del patrimoni editorial català en relació amb el patrimoni literari, la gent que es van encomanar de fer la feina perquè estaven en condicions de fer-la en aquell moment, sobretot a través d'aquella col·lecció groga i lletja que es deia MOLC, les millors obres de la literatura catalana, van fer una feina d'una... anava a dir barroeria, però em sembla que és més que barroeria, d'una indecència vista en termes, diguem, filològics, horrorós. Tot allò que tenia Emili Guanyavents, tot allò que aquell o Miquel i Planes o Casa Coberta, aquell respecte pel text, per la voluntat de conjuminar la necessitat inevitable, naturalment, d'una normativa amb la vivesa de la llengua literària, això va desaparèixer, i el van menysprear olímpicament el patrimoni editorial, no van anar a mirar les edicions que s'havien fet abans i com s'havien fet, van agafar els textos cada cop com els va venir a l'atzar, una mica, en certa manera, sense pràcticament posar-hi cap criteri gens assenyat i molt menys justificat, i per tant van fer un flac favor, de fet, al patrimoni literari. Dic que el que estem en els últims anys, el que des del món editorial em sembla que s'ha anat fent sense necessitat de posar-nos gaire d'acord, perquè és una cosa que em sembla que ho hem anat veient tots, cadascú una mica per la nostra banda, ha estat que d'una banda s'havien de recuperar molts autors que no eren dins del cànon, que no hi eren per raons accidentals, perquè el cànon va canviant i per tant no formaven part del... Girbal Jaume, no, ningú pensava que fos en el patrimoni literari, però un bon dia, Edicions de 1984, el va començar a publicar, i ara potser hi ha algú que ja sí que li sembla que és un autor que val la pena de llegir tants anys després. O qui diu Girbal Jaume diu Juliol Vallmitjana, o diu Joan Barat. Al costat d'aquesta feina hi ha una altra feina que hem hagut de fer i que a poc a poc em sembla que ja va donant fruits i resultats, que és la feina de tornar a posar al dia les edicions dels clàssics antics i moderns. Tornar-los a posar al dia vull dir posar-los a l'abast dels lectors amb una mica més de garanties filològiques. És una feina deslluïda, si voleu, és una feina una mica esforçada, però és una feina que té, com a mínim per mi, que l'he feta molt, té aquest efecte col·lateral positiu, i és que la meva biblioteca ha crescut exponencialment, perquè m'he hagut d'adquirir moltes primeres, segones, terceres i quartes edicions de molts llibres. I deixeu-me dir només encara una última cosa abans de tancar això, i és que des del punt de vista del patrimoni literari, que és també patrimoni editorial, no tot consisteix en fer edicions i edicions i edicions. Fer edicions és molt, molt important i posar a l'abast dels lectors allò que a un editor li sembla que val la pena de ser llegit ara amb ulls d'avui, és la cosa que té més escoltada al món. La feina dels editors al capdavall és exactament aquesta, o hauria de ser exactament aquesta. Però hi ha altres maneres de defensar i preservar el patrimoni literari i editorial al mateix temps, que són que estan al nostre abast i que són enormement útils i profitoses. Potser és una impressió només meva, suposo que vosaltres sabreu si també la compartiu. Tinc la sensació que aquell portal L'Arca, de l'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, a banda que ha crescut una mica, ara almenys a mi no se'm penja tant. Per tant, em sembla que ho han fet una mica més operatiu. Tampoc és que acabi de ser una meravella, però ja anem molt millor. Però el que sí que em sembla que és un actiu importantíssim que tenim i que fa un servei enorme i que hem de desitjar que creixi i s'enriqueixi encara més, és el corpus literari digital de la Càtedra Màrius Torres, que és un... és el que ens pot arribar a estalviar uns quants metres de prestatgeria i de vegades l'accés a edicions introbables, perquè digitalitzar el patrimoni literari i editorial, ara que digitalitzar és possible i és factible i que puguis fer-te en un determinat moment, entrant només en una pàgina web, tu puguis resseguir les 8 o 10 versions diferents d'un mateix poema de Pere IV. I anar veient, mira, va fer això, i va fer allò, i va fer allò, i va fer allò, i adonar-te d'una sèrie de coses que altrament és complicadíssim. Em sembla que això és un dels atots en els quals, pels quals hauríem d'apostar. La feina dels editors i la feina del més vinculada al món de l'acadèmia, al món de la universitat, que és un món que em sembla que ha sortit abans al començament i val la pena que deia l'Oriol, ja hi comença a haver lligams molt productius entre el món editorial i el món acadèmic a través del... Per exemple, a mi em sembla que és un exemple molt bo, és el funcionament de la càtedra de Josep Pla. La càtedra de Josep Pla permet que una part importantíssima de feina filològica es tradueixi immediatament en edicions que no volen ser edicions erudites, sinó edicions de divulgació. I això és possible perquè hi ha un acord entre una empresa i una institució. I el dia que hi hagi també la institució de les lletres catalanes, benvinguda sigui. Res més, moltes gràcies.